Bé, doncs quan siguin just les 9, estarem molt pendents de la declaració institucional de Carles Puigdemont, el president de la Generalitat, anunciada, com dèiem, per les 9 en punt, que podreu seguir en directe aquí a l'antena de RAC1 i que avui comentarem després amb Pilar Carracelas, Josep Manuel Silva, Oriol Rivet i Bernat de Déu. Mentrestant, avui al Parlament Europeu s'ha vist, com dèiem, un fet inèdit, un ple monogràfic sobre la situació a Catalunya. Les càrregues policials de l'1 d'octubre han provocat moviments en l'opinió pública, però les institucions i els principals estats europeus es resisteixen a canviar la versió oficial. Continua tractant-se d'un afer intern i cal cenyir-se, diuen, al marc constitucional espanyol. En parlem amb Albert Royo, secretari general del Diplocat. Bona nit.
Bona nit.
Què us ha semblat el resultat del ple de l'Eurocambra Europea?
Mira, l'he seguit parcialment, no he pogut seguir tot el debat, però una bona part sí. I la sensació que tinc és que l'opinió pública i els partits polítics europeus estan virant clarament denunciar el que ha estat un ús indegut de la violència per part del govern espanyol, però que això no implica, com a mínim per part dels principals partits europeus, els més grans, encara l'assumpció del dret a l'autodeterminació de Catalunya. Tot i així, hi ha una evolució clara per part, insisteixo, de l'opinió pública i dels partits polítics europeus. Diferent és la posició de la Comissió Europea, que jo aquesta realment crec que és del tot insostenible. La Comissió Europea és la institució que és responsable de garantir que els tractats europeus s'estan aplicant de forma correcta. I és evident que amb l'actuació brutal de la policia espanyola el diumenge passat, Espanya no va respectar els tractats europeus. I la Comissió com a tal hauria de reaccionar, i ja fa tard, fa 3 dies tard, i de la mateixa manera que reacciona quan a Turquia doncs es violen drets bàsics, més ràpid encara hauria de reaccionar en el cas de que un estat membre no compleixi o no respecti els drets bàsics que estan reconeguts i recollits pels tractats europeus. Si és així, jo em pregunto per què serveix, de què serveix la Comissió Europea.
Vosaltres, com a Diplocat, on heu posat els esforços diplomàtics tots aquests mesos per explicar el procés? A nivell de governs, a nivell d'eurodiputats, a nivell de, no sé, de cònsuls i ambaixadors?
Mira, des del govern de la Generalitat, i en concret des del Departament d'Exteriors d'en Raül Romeva, allà s'ha fet un esforç molt gran per treballar els contactes govern a govern i els contactes diplomàtics amb el cos consular i amb els ambaixadors a Madrid. Des de Diplocat hem treballat més el que és l'opinió pública internacional. Nosaltres treballem en diplomàcia pública, intentem crear estats d'opinió sobre Catalunya, estats d'opinió ben informats i a la mesura del possible estats d'opinió favorables. I des d'aquesta casa, des de Diplocat en concret, s'ha treballat molt les relacions amb mitjans de comunicació estrangers, amb el món acadèmic internacional i sobretot la relació amb parlaments. De fet, el resultat d'aquesta feina es veu amb els pronunciaments de diversos parlaments europeus. A dia d'avui existeixen mitja dotzena de grups d'amistat en Catalunya en parlaments europeus, des de Finlàndia fins al Regne Unit. S'han fet compareixences en una dotzena de parlaments europeus i americans, i hi ha molts debats a nivell parlamentari, i més encara després del que va passar el diumenge. Un cop has estat treballant aquests contactes durant 3 o 4 anys, quan passen coses tan grosses com les que van passar el diumenge, aleshores és més fàcil d'activar aquestes reaccions. Avui mateix, en aquests moments, s'està produint un debat al Parlament de Portugal, ahir se'n va produir un en el Parlament d'Irlanda, hi ha un manifest signat per l'expresident d'Eslovènia i per l'exministre d'Exteriors d'Eslovènia demanant que Eslovènia faci un posicionament clar a favor de l'autodeterminació de Catalunya. És un manifest ja signat per més de 2.000 persones i s'estan movent coses. Potser no és tan espectacular com que un govern faci un pronunciament, però tot arribarà. A través dels parlaments s'arriba als governs i alguns governs han començat a moure's. Eslovènia, Finlàndia, Bèlgica, han estat governs que han fet crides al fi de la violència i bàsicament intentant cridar l'ordre al govern de Madrid.
Uh-huh. És d'aquests països d'on pot arribar un primer suport extern més explícit al govern de la Generalitat?
Mira, no vull especular sobre aquestes coses perquè són prou importants com per jugar-hi, però és sovint països o petits o mitjans o països amb una clara vocació democràtica i amb un clar compromís democràtic aquells que els és més fàcil de pronunciar-se a favor del dret a l'autodeterminació, a favor dels drets bàsics, entre ells el dret de, dels pobles i dels ciutadans a expressar-se lliurement. I és potser per aquí que podem obrir una mica una escletxa en el que semblava un bloc immòbil dels governs europeus i que pot forçar també a governs més grans a moure's. Jo crec que les fitxes estan començant a moure, hi ha un cert moviment de plaques tectòniques, però al davant tenim un estat molt potent, l'estat espanyol, un Ministeri d'Exteriors, per cert, pagat també pels catalans, amb 6.000 funcionaris, amb 1.600 milions d'euros de pressupost, amb 120 ambaixades i 90 consulats, que estan al 150% activats per contrarrestar la posició que des de Catalunya intentem explicar al món i per intentar amordaçar la premsa estrangera o els polítics estrangers quan intenten aixecar la mà i posar llum sobre el que està passant a Catalunya i a Espanya.
Mm-hmm. Ara comentaves la resistència doncs, als estats potser més grans dins la Unió Europea. Avui mateix Angela Merkel ha tornat a insistir en que aquest afer és una qüestió interna espanyola. Comentàvem també la resistència de la Comissió Europea. No sé si vosaltres teniu la sensació que d'alguna manera hi ha una versió B, una versió no oficial d'aquests sectors, tant de la Comissió com de parlamentaris o persones de govern d'altres països que en la distància curta i amb el contacte directe amb vosaltres doncs, són més comprensius amb el que s'està vivint aquí a Catalunya i que després hi ha una versió oficial que és aquest tancament, diguéssim, aquesta resistència a admetre, a obrir-se a parlar de la situació a Catalunya.
Sí, això passa. És evident que a porta tancada et diuen moltes més coses i coses molt més positives de les que acaben dient en públic. Però suposo que això era esperable. I parlant en països que han viscut processos d'autodeterminació en les últimes dècades, ells mateixos t'ho expliquen. En el cas de les repúbliques bàltiques, en el cas d'Eslovènia, dos dies abans de proclamar la independència va sortir el secretari d'Estat dels Estats Units dient-nos que no els reconeixerien mai, o va sortir el president de la Comissió Europea dient-nos que mai entrarien a la Unió Europea. Bé, tots aquests països a dia d'avui estan plenament inserits en la comunitat internacional, reconeguts per tothom, molts dels quals ja estan dins de la Unió Europea, i fins i tot dins de la zona euro, i eren països que venien d'una estructura política i econòmica molt més llunyana que no pas la nostra, perquè molts venien de l'antic bloc de l'est. Per tant, suposo que això és quelcom que és esperable, i fins que no hi hagi un fet, no hi haurà incentius per part de la comunitat internacional per reaccionar, perquè no posaran en perill la bona relació que tenen amb l'estat espanyol en aquests moments fins que nosaltres no fem el fet. A partir del moment en què fem el fet, això es pot començar a moure.
Això estem parlant de l'escenari possible de dilluns, de la declaració unilateral d'independència.
Exactament. En el moment en què tu fas una declaració d'independència i ets capaç de començar a implementar aquesta declaració d'independència, és aleshores quan es comencen a crear incentius perquè la comunitat internacional comenci a moure fitxa. Dit això, sí que voldria posar en valor una cosa, perquè en siguem tots conscients. Un dels exemples més recents de processos d'autodeterminació dins d'Europa és el d'Eslovènia. Eslovènia va trigar 6 mesos des de la declaració d'independència fins que va aconseguir el primer reconeixement. Per tant, paciència. Això és no és una cosa immediata. No ens plouran els reconeixements al cap de 48 hores en cas que hi hagi una declaració d'independència. És una cosa que s'ha de treballar, que porta els seus mesos, i en tot cas l'hem de veure més com una transició que no pas com un trencament o una ruptura. Aquí tard o d'hora hi haurà una negociació, hi ha negociacions amb conflictes oberts molt més cruents, i per tant aquí també n'hi haurà. I si no vol negociar el govern espanyol, ja veureu com serà la comunitat internacional o determinats actors de la comunitat internacional que forçaran, ni que sigui de força privada, el govern espanyol a seure's. Perquè el que passa aquí a Catalunya no només afecta Espanya, sinó que afecta tota Europa. La caiguda de la borsa a nivell espanyol, l'augment del risc del deute espanyol, això neguiteja a les principals capitals europees. I és en el moment en què aquestes coses comencen a passar que es creen els incentius perquè aquestes capitals moguin fitxa i ni que sigui de forma discreta obliguin el senyor Rajoy a seure's a negociar. Jo crec que això passarà tard o d'hora, però passarà.
Avui mateix la borsa espanyola, l'Ibex, ha viscut el seu pitjor dia des del Brexit, des del juny del 2016. Per tant, l'escenari que planteges, Albert, és més d'una independència aplicada en diferit. Ho dic perquè és una de les preguntes que avui molta gent es fa, és a dir, què vol dir dilluns una d'avui? Què vol dir? Quin escenari tindrem dimarts? No és un canvi sobtat, sinó que és un escenari que el que obliga és obrir una negociació per tal d'implementar aquesta independència de manera diferida.
No sé si de manera diferida, però en tot cas ha de ser una cosa progressiva. No es trenca res de la nit al dia. El que s'ha de fer és un pronunciament polític, després d'aquest pronunciament polític el que s'ha de fer és implementar-lo. I de nou hi haurà una crida al diàleg, en cas que es faci aquest pronunciament, per negociar amb Madrid i amb la comunitat internacional la millor manera per implementar aquest pronunciament. Per tant, hem d'estar tranquils en aquest sentit. Des de Catalunya no es farà cap disbarat, es faran les coses ben fetes, garantint la seguretat jurídica en tot moment i tendint la mà a una negociació necessària, imprescindible, amb Madrid, amb Brussel·les i amb la comunitat internacional.
Albert Royo, secretari general del Diplocat, moltes gràcies per ser aquesta nit al 9C.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Bona nit.
Bona nit.